Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Durant els mesos d'hivern, la grip és la protagonista als consultoris mèdics. Ara, amb l'arribada de la primavera, li prenen el relleu les al·lèrgies als diferents tipus de pol·len, sobretot quan l'estació comença amb pluges, com és el cas actual. De fet, es calcula que un de cada 10 sabadellencs pateix algun tipus d'al·lèrgia i que els afectats per aquestes patologies creixen entre un 1 i un 2% any rere any. Per parlar de les al·lèrgies, de les seves afectacions i també dels tractaments, avui parlem amb el doctor Eduard Monsó, director del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Sabadell. Doctor Eduard, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Com dèiem, la primavera és quan moltes persones, no, es recorden de l'al·lèrgia, perquè és quan s'intensifiquen, podríem dir, els símptomes, però també és l'època de l'any en què més persones arriben a les consultes del Taulí, o no?
Bé, les consultes del Taulí tenim gent tot l'any, com els usuaris, la població sap molt bé. El que passa és que els tenim per coses diferents. És cert que la primavera el protagonisme de l'al·lèrgia respiratòria agafa volada i això fa que hi hagi més volum d'aquesta entitat, sens dubte.
I llavors, quins són els símptomes més habituals entre les persones amb al·lèrgia al pol·len?
El més freqüent són els símptomes només nasals, només de nas amb moc, estornuts, nas tapat, ulls irritats, no? Això és el més freqüent. Quan té una mica més de severitat, això es pot acompanyar amb asma, i això ja vol dir ofec, pitus, sibilants, i això és una mica més molest i una mica més important, sens dubte.
Per això a vegades es confon l'al·lèrgia amb el refredat, no? Moltes vegades amb alguns d'aquests símptomes.
Està clar, perquè els símptomes són molt similars, sobretot els símptomes nasals que estàvem comentant, i això fa que d'entrada no es pugui diferenciar moltes vegades. Però un refredat dura pocs dies, l'al·lèrgia dura més en el temps i aquesta és la diferència fonamental.
Això seria com un tret característic que ens hauria d'alertar, no?, de que alguna cosa passa i que no és un refredat, sinó que és una al·lèrgia que potser hauríem de buscar ajuda, no?
Sí, quan ens anem més enllà de la durada d'un refredat, que com dèiem podem estimar en 3 o 4 dies, i sobretot si passa sovint, això no passa amb els refredats, tots en passem i en patim, però això passa un cop cada trimestre, un cop cada quatrimestre, però quan això passa sovint i sobretot en alguns períodes de l'any, com és la primavera, ha d'alertar que pot ser una al·lèrgia, sí.
I llavors, en aquest sentit, no sé si us trobeu amb que a vegades us arriben casos que molt probablement doncs, tenien una al·lèrgia des de feia anys, però que no ho sabien perquè no ho relacionaven amb aquesta malaltia, sinó que es pensaven doncs, allò, que es anaven refredant.
De fet, això passa, sens dubte. Cal dir que amb la majoria de casos, per la majoria de gent, l'al·lèrgia respiratòria, sobretot quan és només nasal, doncs és incòmode, però no és una malaltia greu, cosa que fa que moltes vegades la gent es mogui amb el dubte de si pot tenir una al·lèrgia o no, però estigui temps sense consultar, pensant que potser són refredats una mica més sovint de l'habitual, i quan potser pensa que hauria de consultar, els símptomes li baixen i potser no consulta. Per tant, això fa que moltes vegades hi hagi una història d'uns quants anys abans de que es faci el procés de diagnòstic i es miri de confirmar si és o no és.
I, doctor, quins són els casos que arriben al Taulí? Suposo que alguns es deuen poder seguir des de l'atenció primària, veritat?
De fet, pràcticament tots. Estem parlant d'una patologia relativament simple en molts casos i encara que nosaltres veiem molts casos també d'al·lèrgia respiratòria relativament simple, sens dubte els casos que és més important que siguin valorats per un especialista en respiratori són els que s'acompanyen d'asma o que són molt limitants. Cal dir que els símptomes només nasals a vegades poden ser molt limitants. Gent que estornuda molt contínuament, que té moc continu o quasi continu doncs, al nas, sensació d'obstrucció de nas, encara que sigui només de nas, pot ser limitant.
I quins són els tractaments que des de l'hospital recomaneu per doncs, alleugerir els símptomes d'aquestes al·lèrgies?
El primer és confirmar si hi ha una base al·lèrgica al darrere, no? Cal dir que l'al·lèrgia no és una cosa que sigui localitzada a un determinat òrgan, diguem el nas o l'arbre bronquial, el pulmó, sinó que és una tendència una mica més generalitzada en el cos, no? Per tant, s'ha de comprovar si existeix una base al·lèrgica amb la persona, cosa que aproximadament passa amb una persona de cada 5. Per tant, estem parlant d'una situació molt freqüent, però això no vol dir que tothom tingui símptomes. Hi ha gent que té tendència a tenir al·lèrgia, que pot tenir una determinada sensibilització, però que no arriba a fer símptomes mai, no? O només els fa quan hi ha una exposició d'alt grau, d'alta intensitat, no? Uh-huh. En el moment en què s'ha confirmat que hi ha una base al·lèrgica, hi ha diverses vies de tractament, no? Primer s'ha de començar amb els més simples, que són els antihistamínics, sobretot, que retenen els símptomes, no curen res, però fan que els símptomes siguin molt més fàcils de portar, i aquests són l'instrument base, no? Quan amb això no n'hi ha prou, afegim altres coses, no? I amb els casos en què són limitants, que són més greus, existeixen opcions de tractaments més, una mica més complexes, com les lligades a vacunes específiques contra una determinada al·lèrgia.
Uh-huh. S'ha avançat molt en els tractaments en els darrers anys? Sí?
El que s'ha millorat amb els antihistamínics, no? Que els primers antihistamínics tenia tendència a fer son per un efecte secundari ben conegut. Els que hi ha ara, això ja no ho fan, o ho fan molt poc, no? O ho fan, hi ha molt poca gent. S'ha millorat amb els sistemes d'administració de cortisona per via nasal o per via inhalatòria, perquè la dosi s'ha anat baixant, i s'ha aconseguit millorar les molècules de manera que són més efectives amb dosis més baixes i, per tant, que no tenen efecte general sobre el cos, no? I s'ha millorat els tractaments amb vacunes perquè són molt més precisos i molt més adaptats a la persona en concret, no? Per tant, amb majors possibilitats de tenir èxit, i després amb les pressions molt greus de l'al·lèrgia respiratòria s'ha millorat molt, perquè hi ha tractaments molt dirigits, però per casos greus, no? Que són molt eficaços també, no? Per tant, hi ha un canvi de panorama amb el tractament important, que té un gran impacte social, sens dubte. Mm-hmm.
Uh-huh. Llavors això és una bona notícia, que es vagi doncs avançant doncs amb aquests medicaments, que no tinguin doncs aquests efectes secundaris. L'únic que hi ha un tractament que sigui capaç de curar del tot una al·lèrgia, o això de moment és impossible, o les vacunes ho aconsegueixen?
Hi ha dues vies d'abordar aquest problema, no? Les vacunes disminueixen molt la resposta al·lèrgica, però no curen la base al·lèrgica, no? De fet, la propensió doncs a tenir al·lèrgia en el moment en què està establerta persisteix. També és cert que va disminuint amb l'edat, no? És menys freqüent amb la gent més gran, perquè s'ha atenuat la resposta del cos als estímuls al·lèrgics. Això passa d'una manera natural, i en cert sentit el que fan les vacunes és adelantar una mica aquesta resposta atenuada que passa al anar sumant anys, no? Com a coses que són importants però difícils de modular moltes vegades, no? És anar-se'n al món dels nens petits, no? Això sí, s'ha vist amb bastanta claretat que segons en quin ambient viuen els nens amb la seva primera infància, la propensió després de tenir al·lèrgia no és ben bé la mateixa, no? Sobretot els nens lluny de Sabadell, en aquest cas, però els nens que creixen amb ambients rurals de granja, on hi ha animals, la presència d'al·lèrgia és molt, molt inferior que en els criats amb entorns urbans. Igual que els nens que tenen
mascotes,
més,
no?
Tenen germans, no? En aquest cas les mascotes no, les mascotes tenen un efecte, ja aniria bé,
clar, perquè
això seria
pensava,
fàcil.
Doncs mira, els que tinguin un gos o un gat
seria
potser tenen
fàcil
sort
a la ciutat, però no, estem parlant de l'únic efecte protector s'ha vist amb els animals de granja i un nombre important d'animals, no? Sí, el fet és que les mascotes tenen moltes vegades l'efecte contrari, perquè amb la gent que ja té alguna propensió a l'al·lèrgia, no? És fàcil que s'hi sumi una al·lèrgia a aquella mascota, que pot ser un gat, un gos, ja és una al·lèrgia específica, i aleshores quan ja, quan ja ha aparegut ja no tiren endarrere, no? Moltes vegades això obliga, obliga o fa recomanable no, que no hi hagi contacte, que no hi hagi un animal domèstic amb la gent que està sensibilitzada, no? Per tant, no, els animals domèstics lamentablement per això no serveixen.
I anava a dir que en entorns urbans el que sí que s'ha comprovat és que els germans tenen alguna relació amb el tema de les al·lèrgies?
Bueno, el fet de les famílies que tenen molts, molts germans, que hi ha molts fills, també la proporció d'al·lèrgia disminueix pel... d'alguna manera la idea que cal transmetre és que de fet el tenir de petits contacte amb molts microbis, diguem-ne, no? Microbis siguin de l'entorn animal, siguin perquè hi ha una família nombrosa, hi ha molts membres a la família, no és necessàriament dolent. Sens dubte fa moltes infeccions, apareixen molts encostipats, bronquitis, però des d'un punt de vista de l'al·lèrgia té un cert efecte protector que es manifesta molts anys després.
Curiós, això?
És una mica així, sí.
Sí, sí.
Però és cert que moltes vegades són coses que no podem modificar, no? Vull dir, només, bueno, ho sabem, però no podem modificar-ho.
Hi ha algun consell a l'hora de reduir els símptomes de l'al·lèrgia? No sé, ara penso doncs, com limitar l'exposició al pol·len.
Cal dir que un dels determinants importants de l'al·lèrgia no és un pol·len, sinó que són els àcars domèstics que estan en tots els domicilis, no els podem evitar, i són, però sí que podem minimitzar-los, perquè el més important, sens dubte, en aquest cas és el dormitori, que és on passem més hores de la casa, i aleshores tracta d'intentar que hi hagi les menys coses possibles que afavoreixen que els àcars creixin i proliferin, no? Això vol dir alfombres, vol dir cortines, per tant, doncs, tot el que carrega de tèxtils un dormitori no és bo perquè afavoreix que hi hagi més àcars. No?
I com sí, com dèiem, que els hauríem d'eliminar o rentar molt sovint.
Eliminar o rentar molt sovint, però millor eliminar. Quan menys alfombres i cortines hi hagi, cortines de les gruixudes, sobretot, hi hagi en un dormitori, millor, sens dubte. No? Des d'un punt de vista de... També hi ha àcars en els matalassos i els coixins, no? Hi ha algunes fundes antialèrgiques que minimitzen la circulació d'àcars. Per tant, aquesta és una font que no és estacional i que hi ha sempre, però que es pot minimitzar, perquè, com dèiem al començament, moltes vegades la resposta al·lèrgica depèn de la dosi que es respira, no? Per tant, algú que té propensió a l'al·lèrgia, si està poc exposat, no ho arribarà a notar o tindrà símptomes molt lleus. Ara, si hi ha una exposició més intensa, això ho notarà. Des del punt de vista dels pol·lens, que són més estacionals, òbviament es tracta de mirar, d'evitar, quan sabem que estem sensibilitzats a determinats pol·lens, les zones on hi ha molta quantitat d'aquell pol·len, no? Que pot ser gramínies, a vegades, pot ser a vegades plantes concretes. També s'ha de dir que això ajuda a evitar la sobreexposició en un moment determinat, però els pol·lens circulen molt, no? Per tant, aquí els pol·lens que estan corrent per aquí al carrer del doctor Puig venen de 40, 50, 80, 100 quilòmetres més enllà, eh? Per tant, la dosi és més baixa, però hi són, també. Però, sí, es pot evitar anar al bosc, anar a zones amb molta floració, quan estem sensibilitzats a això.
De fet, per exemple, doncs, ara s'han impulsat algunes aplicacions com la de Plantes, que no sé si la coneix, impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona, que precisament dona a conèixer doncs, quines són les zones on hi ha determinades plantes. I suposo que això és útil, no?, també per alguns pacients.
Segur, però el pas previ saber que està sensibilitzat a aquell tipus de plantes o plantes equivalents, no? I aleshores, si ho saps, sí que val la pena, sens dubte, saber on són, no? Per en els períodes de floració, que això és primavera, començament d'estiu, doncs mirar d'evitar acostar-se gaire a aquestes zones, perquè la dosis que rebràs allà és més alta i, per tant, amb més probabilitat de fer símptomes. No?
Teniu comptabilitzades quantes persones tracteu anualment per aquest tipus de patologies, per les al·lèrgies al pretaulí?
De fet, moltes. Nosaltres mantenim una consulta activa per això tres vegades a la setmana, que veuen cada dia uns 20-25 pacients, cosa que vol dir que cada setmana estem veient unes 50 persones amb aquestes patologies, no? I que segueixen tractament i són els que tenen símptomes una mica més severs, no? Perquè tots els que tenen símptomes més lleus ja hem dit que són atesos en el circuit d'atenció primària. Per tant, estem parlant d'una situació molt prevalent i que demana molta atenció.
De fet, els experts apunten que l'augment de persones al·lèrgiques s'incrementa any rere any. Noteu aquest creixement al taulí? Hi ha més al·lèrgics que fa una dècada?
De fet, l'al·lèrgia el que fa és... han passat dues coses. Ha augmentat la percepció, la sensació de que... el coneixement de que hi ha l'al·lèrgia respiratòria, té protagonisme i és important, i tothom s'ho mira una mica més, cosa que és bo, intentant avançar amb el diagnòstic i amb la prevenció, no? I d'altra banda, els patrons al·lèrgics canvien una mica. El canvi climàtic, que també cal tenir en compte que influeix sobre l'al·lèrgia, fa que les plantes o la flora que tenim al voltant en el territori es modifiqui una mica i funcioni una mica diferent, no? Per tant, tenint en compte que el canvi climàtic afavoreix pluges més, que poden ser intenses però més retallades amb el temps, i per tant poden afavorir el creixement seguides de períodes llargs de sol i amb temperatures una mica més altes. Per tant, flora que creixia sobretot una mica més al sud tendeix a desplaçar-se una mica més al nord, i per tant ens trobem amb exposicions noves, no? Això influeix en cert grau amb l'aparició dels símptomes, no? Per tant, jo diria que tenim una barreja de que hi ha un augment de la percepció de que l'al·lèrgia és important i la gent consulta, cosa que és bo, no? I per altra banda, algunes al·lèrgies sí que tendeixen a augmentar també.
I les persones que teniu per les al·lèrgies relacionades amb la primavera solen tenir més sensibilitat a altres coses, com per exemple doncs, els àcars de la pols o també a determinats aliments? No sé si...
Sí, com comentàvem, la tendència al·lèrgica tendeix a ser una mica àmplia. Hi ha algú que a vegades només està sensibilitzat a una determinada cosa que això ho fa més fàcil de tractar, no? D'evitar, però també a vegades utilitzar una vacuna molt dirigida. Quan s'és al·lèrgica a 3, 4, 5, 6 coses, és molt més difícil fer tractaments dirigits, no impossible, però és més difícil, i passa sovint que la gent té sensibilització als àcars, com hem comentat, i a més té sensibilització a alguns pol·lens que li donaran més símptomes a la primavera, i potser a gat o gos, no? Que potser no el té a casa però ha estat sensibilitzat en algun moment, i per tant doncs, si va a una casa d'algun amic on hi ha un gat o un gos, té al·lèrgia a aquell, potser no immediatament, però quan aquella tarda o a vespre el tindrà, no? Per tant, doncs, moltes vegades són al·lèrgies múltiples, sí.
I com és el dia a dia d'aquestes persones que tenen doncs, aquestes al·lèrgies múltiples? És més complicat?
És més complicat d'evitar, però... l'habitació en aquest cas és més difícil, però els tractaments funcionen també. Clar, allò que dèiem, que els símptomes nasals, oculars, a vegades amb pic als ulls, plorera, una mica de moqueig, semblen relativament simples, relativament banals, no preocupen gaire perquè no són greus, però són un gran inconvenient per la vida de cada dia, no? Hi ha gent que pot tardar una hora, dues hores en què li desapareguin els símptomes, i li van i li venen durant el dia, i això acaba sent creant incomoditat amb la vida diària, sens dubte, no? I limitació inclús, no? Per tant, encara que siguin símptomes relativament simples, el tractar-los és important perquè la interferència amb la realitat de cada dia és significativa, sens dubte.
L'alimentació ens pot ajudar també a prevenir segons quin tipus d'al·lèrgia?
Bé, l'al·lèrgia, com hem dit, no és només respiratòria, sinó que a vegades va acompanyada d'al·lèrgia digestiva i per tant, influeix, no? El que es menja si s'està sensibilitzat, no? Moltes vegades la gent que té alguna al·lèrgia digestiva, encara que no ho sàpiga, no? Com que se n'adona més o menys conscientment de que hi ha algunes coses que li generen alguna incomoditat, no? Moltes vegades en aquest cas són diarrees, molèstia intestinal, doncs d'una manera, ja dic, moltes vegades poc conscient les evita, no? No em sento bé, no m'agrada, no? Diguem, no m'agrada, no és que no m'agradi, no. És que no em sento bé, sé que no em sento bé, alguna cosa dins meu sap que no em sento bé i ho evito, no? Per tant, doncs, això també juga un paper. També, però això ja és molt nou i és difícil de saber quan arribarà una aplicació pràctica, no? Però ara ja comencem a saber que la flora microbiana, els microbis que tenim en el budell, sempre, no?, que tots els tenim i han de ser, segons quins tenim, poden resultar protectors o afavoridors de l'al·lèrgia en conjunt, no? Per tant, és, no són microbis que fan al·lèrgia, però que, segons quin hi ha, poden ajudar a protegir de les respostes al·lèrgiques. Però això és una línia de recerca molt nova que donarà fruit segurament en els propers anys, però encara no ha generat una aplicació pràctica.
Encara queda per avançar en aquest sentit. I per acabar, alguna recomanació si un oient ens escolta i ara doncs pensa, potser tinc una al·lèrgia, quins serien els passos que hauria de seguir?
El primer és consultar-ho amb la seva àrea bàsica, el seu metge de capçalera, explicar-li els símptomes, que farà una valoració prèvia per veure si realment pot ser o no pot ser, no? I a partir d'aquí li donarà un tractament simple per veure si els símptomes es poden controlar, i en el cas de que no sigui així o els símptomes vagin més enllà del que seria fàcilment manejable, el derivarà a l'hospital perquè el veiem, això sens dubte, no? Per tant, doncs la via és, quan hi ha una sospita, mirar-ho, perquè moltes vegades amb mecanismes simples de protecció ja es pot fer molt, o amb tractaments simples.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor Eduard Monsó, director del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Sabadell, per aclarir-nos una mica més d'aquesta malaltia de les al·lèrgies, dels tractaments, no? I també de com s'està avançant per intentar millorar la qualitat de vida de tots aquests pacients. Que vagi molt bé. Bona Setmana Santa.
Gràcies a vostès.